Ràdio Estel. Són les 8 del matí. Cada dia milers d'oients i lectors gaudeixen de l'acompanyament de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, perquè en un món accelerat com el nostre, volem ser el teu oxigen i el teu moment de pregària. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 27 70 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
Dirigent a la Secretaria d'Estat del Vaticà. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana destaquem que la doctora Francesca Di Giovanni s'ha convertit en la dona amb el càrrec de major rang a la Secretaria d'Estat. El Sant Pare ha pres una decisió innovadora que representa un signe d'atenció cap a les dones, va reconèixer Di Giovanni a l'Osservatore Romano.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Des de Montserrat, amb Òscar Verdagí.
L'Escolania ha estat convidada de nou a Moscou, a Rússia. Participarà en un festival internacional de música de Nadal, un certamen en el qual ja va actuar l'any 2013 i que enguany, en complir el desè aniversari, han volgut tornar a convidar el cor que més els ha agradat durant aquests 10 anys, que ha estat l'Escolania de Montserrat. I de Moscou es desplaçarà fins a Oslo, Noruega, on els escolans faran un intercanvi amb el cor de nois de la catedral de la capital escandinava, que el juny de 2018 van visitar Montserrat i van tenir ocasió de dinar junts i de cantar plegats a la Basílica de Santa Maria. El concert a Moscou tindrà lloc a l'Auditori Dom Musique, a la Casa Internacional de la Música, dijous 23 de gener a les 7 de la tarda, mentre que a Oslo actuaran a l'Església de la Trinitat dissabte 25 de gener a la tarda. Aquest és el primer cop que l'Escolania viatja a Noruega.
Ràdio Estel. Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Del 4 al 16 de febrer torna el Festival Llums d'Antiga sota el títol Llibertat, entre el caos i l'ordre, i emmarcat en el 250è aniversari del naixement de Beethoven.
Dues setmanes de concerts singulars amb artistes de primera línia en escenaris històrics de Barcelona per explorar la idea de llibertat personal i artística.
Entrades i abonaments a la venda a auditori.cat.
Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Ràdio Estel et desitja bon any nou i ja en van 25.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest dissabte. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim, durant el cap de setmana i aquesta hora, els millors moments de primera hora de tota la setmana. Volíem seguir parlant d'un altre tema, com és la Xina. I és que ha augmentat el control per aquest coronavirus que ja ha fet, fins ara, 17 morts, un d'ells als Estats Units. En parlem a aquesta hora amb Antoni Trilla, expert en epidemiologia, ja ho direm bé, i degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona. Doctor Trilla, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Deixi'm preguntar-li primer de tot què és i com afecta aquest coronavirus.
El coronavirus és un virus que afecta fonamentalment el sistema respiratori, és a dir, provoca des d'un refredat fins a una pneumònia, una infecció dels pulmons, per tant, i de vegades algunes altres complicacions. El que sembla també és que aquest coronavirus, la manera d'adquirir-ho és perquè estem en proximitat amb alguna persona que té la infecció i, per tant, la tos, nosaltres sempre generem una espècie d'aerosols quan parlem, etc., que pot ser la via d'infecció, però també, almenys inicialment, es contempla la possibilitat de que es pugui adquirir en contacte amb determinats animals, que ara per ara no sabem quins són a la Xina perquè encara ho estan mirant.
És un virus benigne, malgrat les morts que ja ha produït?
Si em permets, no hi ha cap bitxo que sigui benigne. Sempre n'hi ha algun que pot acabar fent alguna malaltia més complicada o el que sigui. Aquest, tenint en compte les dades, que encara són inicials i que van creixent dia a dia, sembla que és un virus en el qual aproximadament un 20-25% dels afectats tenen un quadre greu i han de ser hospitalitzats, fins i tot amb unitats de cures intensives. I l'altra cosa que mirem per decidir si una cosa és greu o no és la taxa de mortalitat. En principi, aquesta taxa de mortalitat és relativament baixa comparada amb altres virus, però no gens menyspreable. De manera que, en principi, estem davant d'un virus que potser no és tan agressiu com alguns dels seus cosins germans ara per ara, però que mostra certes capacitats que fan pensar que ens hem de mirar amb molta prudència.
Pels que no en tenim ni idea de tot plegat, quan vam posar-nos en contacte amb vostè, jo tenia el dubte al cap, sobretot de com neix un virus nou.
No és que neixi, per entendre'ns. Nosaltres, en l'espècie humana, estem afectats per una petita proporció de la quantitat de virus que viuen a la Terra. És a dir, a la Terra, els animals, hi ha molts virus que, afortunadament, no fan mai un salt a l'espècie humana i que tampoc, de vegades, ens provoquen cap malaltia. Però, de tant en tant, de vegades amb el pas dels anys, de les dècades o fins i tot de molts anys, hi ha algun d'aquests virus animal, per entendre'ns, que es va adaptant més a l'espècie humana i en un moment determinat dona un salt i a partir d'aquí pot començar una cadena més o menys curta o més o menys llarga d'infecció en els éssers humans. Per tant, hi ha una reserva de virus a la natura que de tant en tant aquests nous fan aquest salt i poden provocar, esperem, epidèmies localitzades o, de vegades, epidèmies de gran magnitud.
En aquest cas, ja podem començar a parlar d'epidèmia o no?
O estem en epidèmia, segur. La definició d'epidèmia per nosaltres és l'aparició de nous casos o de casos amb excés amb una malaltia de la qual no en teníem especialment consideració o que el nombre era molt baix. Això és clarament un brot epidèmic, de moment centrat a Xina, que ja és dir, per la magnitud del país i l'enorme quantitat de persones que viuen allà, i com s'ha vist ja també amb viatgers, persones que tornen a casa, que quan arriben a casa estan malaltes a Japó, a Tailàndia, als Estats Units, i això és el que hem de vigilar aquí, fonamentalment. Aquests casos que poden venir de Xina no és gaire probable, però evidentment poden venir persones infectades i aquests són els que hem d'intentar detectar, aïllar i intentar evitar que tinguin una cadena de contagi, i si hi ha algun contagi, doncs que aquest sigui el més petit i el més curt possible.
Li preguntava perquè aquí als mitjans de comunicació sí que hem d'entomar a vegades un mea culpa, perquè quan escoltem epidèmia, no sé si som alarmistes, en fem un gran massa. De fet, ja s'ha comunicat a aeroports, a trens, a diferents transports, mesures excepcionals, perquè els xinesos, a més, són a punt de celebrar l'any nou i hi haurà centenars de viatgers, centenars de milers de viatgers. Estem sent tots plegats una mica alarmistes o és que la cosa va per aquí?
No, jo diria que no, des d'un punt de vista de que no hi ha cap dubte de que això és una epidèmia. És cert que la paraula epidèmia, en general, ens fa pensar en coses, diguéssim, els nostres subconscients d'éssers humans pensem en situacions terribles, jo què sé, la peste bubònica de l'edat mitjana o qualsevol cosa d'aquestes. Per tant, és una paraula que relativament fa por, però és una definició epidemiològica que és molt, molt senzilla, molt clara, i per tant és veritat que estem en situació d'epidèmia. També és veritat que els mitjans de comunicació, que avui dia són molts i molt variats, teniu informació pràcticament en temps real i les notícies van succeint a una velocitat tremenda. El nombre de casos en els últims 4 dies sembla que sigui màgic. S'ha anat multiplicant per 2, per 3, i dos, per altres. Aquestes coses vol dir que hi ha moltes informacions. Jo crec que aquí lo important és, evidentment, això crec que en aquest cas és una notícia, i és una notícia d'abast internacional. El que també s'ha de ser és prudent per no dir coses que encara no tenim les garanties o que no sabem, i hi ha molta incertesa sempre a l'inici d'una epidèmia. I, per tant, les coses que sabem les hem d'explicar, les coses que encara no tenim dades, doncs ho hem de deixar una mica, diguéssim, en suspens fins que algú ens confirmi, doncs això, que el nombre d'afectats és tal o que el percentatge de malalts greus és qual. Per tant, això sí que és subjecte a determinat lío, depenent d'on agafes les fonts d'informació. S'ha d'anar a buscar sempre, en aquest cas, la font d'informació oficial, que afortunadament, i amb un cert retard, però que jo també el disculparia, aquesta vegada els xinesos han obert l'any 2003, van tenir una epidèmia similar, que li vam posar de nom SARS, era un coronavirus, i allà la desgràcia i l'extensió a altres països, al sud-est d'Àsia, però també a Canadà, va ser que durant 2 mesos van callar o van tractar d'ocultar la situació. Això ara no ha passat i, per tant, en principi ja és un pas endavant.
Això va passar el 2002, com ens recordava, i ara torna a haver un altre brot d'aquest nou coronavirus. Mm. Per què la Xina?
Bueno, la Xina, una, és un país enorme, dos, és un país que concentra la major densitat de població del món en relació, a, per exemple, a les aus, també és ànecs, pollastres, etc., i també en relació amb ganat porcí, i per tant allà hi ha una convivència en determinades situacions molt propera entre determinats animals i homes que poden transmetre determinades malalties. Aquesta és una situació que en un lloc, en un indret remot de la selva africana del Congo, doncs pot provocar que hi hagi un brot d'Ebola petit o més gran, però això mateix en un país enorme, amb gran capacitat de comunicació, etc., doncs hi ha un petit contagi, com sembla que s'hagués pogut iniciar en aquest cas en un mercat d'animals vius, o bàsicament que hi havia molts tipus d'animals. Imaginem-nos, tipus pel·lícula de Hollywood, algun d'aquests animals contagi amb algú, aquests algú és molta gent, i a la Xina aquest contagi, evidentment, es pot estendre amb molta més facilitat que en altres indrets del món. Aquesta és la situació que tenim. De fet, totes les epidèmies de grip comencen a la Xina, d'alguna manera, per aquesta situació d'intercanvi de virus entre persones i animals. I aquest coronavirus, doncs, un dels precedents, el SARS, va començar igual a la Xina, però també tenim altres coronavirus, un altre, que es diu MERS, que el tenim localitzat a la península aràbiga. Vull dir que no tots els hi cau als xinesos, però, evidentment, la magnitud del país i aquesta convivència d'animals i persones fa que sigui un bon lloc, un bon indret on es troben, doncs, diferents possibilitats que fan que un virus pugui donar el salt de l'animal a l'espècie humana, i especialment a la Xina, que aquest salt a l'espècie humana es multipliqui degut al nombre d'habitants i la facilitat de moure's per allà dintre.
Ara que em deia, pensem tots una mica en Hollywood, a mi m'arriba al cap aquella pel·lícula que moltíssima gent segur que haurà vist, aquell Estallido, on surt aquell mico, que com deia vostè, propagava un cert virus. En pel·lícules com aquella, a part de crear aquell alarmisme, evidentment, perquè no deixa de ser una ficció, sempre es va buscar, o es basa tot en l'arrel del problema, en aquell pacient 1. És així realment com es lluita contra un virus com aquest?
Bueno, nosaltres li diem pacient zero. És el primer pacient que se suposa que ha estat infectat. Això de vegades s'intenta buscar, de vegades es troba, de vegades en trobem algun que li posem aquesta etiqueta i no estem del tot convençuts de que no hi hagi ningú abans, però sempre queda bé de cara als mitjans i especialment de cara a Hollywood. Si és una epidèmia petita, i això ens passa en un col·legi d'aquí a Barcelona amb una altra malaltia, doncs no ens costaria massa identificar qui és el primer nen que va patir aquesta malaltia. Però en una situació d'aquesta confusió i amb centenars d'afectats serà molt difícil, suposo, saber qui va ser el primer, i encara que en trobin algun, que segurament el trobaran o fins i tot el tenen identificat, tampoc poden garantir que aquest és el primer que ha patit la malaltia. És el primer que hem vist que ha patit la malaltia, però potser hi ha altres persones abans que són els primers que es van infectar. Deixem-ho amb que és un terme que nosaltres utilitzem, no ens preocupa especialment, però des del punt de vista mediàtic, doncs això de dir el paciente cero sempre queda bé, no? Diguéssim, sí.
Per tant, doctor Trilla, el missatge general és calma i tranquil·litat,
El missatge general aquí a Catalunya i a Espanya és seguir amb atenció al que està passant al món, anar adaptant la situació a el que ens van explicant les autoritats sanitàries mundials, però aquí, en tot cas, la nostra feina és detectar algun possible cas importat, aïllar-lo i, evidentment, intentar que això no progressi, com s'ha vist, per exemple, que els hi ha passat al Japó, que només tenen dos casos aïllats, als Estats Units, encara que haurem d'anar seguint si no hi ha hagut també petites cadenes de transmissió. Per tant, tranquil·litat i preocupar-se del que ens hem de preocupar els catalans és que avui probablement entrarem ja oficialment en epidèmia de grip, i això és la realitat. Tindrem casos de grip, tindrem urgències saturades i, a més, un lío a l'altra punta del món que haurem d'anar seguint amb atenció.
Per cert, que la campanya de vacunació entenc que ja s'ha acabat, de la grip?
Bueno, no s'acaba mai. Si algú vol vacunar, no, si algú es vol vacunar, no li diem que no, El que passa és que ara ja estem probablement a la fase que aniran augmentant de forma ràpida els casos de grip, i aquí, clar, et vacunes, o és com si obrissis el paraigues després que ja porta 20 minuts plovent, no? Segurament és més fàcil que estiguis ja contagiat o que et puguis contagiat perquè la vacuna triga 15 dies en fer efecte. Però, bueno, no és la millor situació per estar ben protegit, però davant d'una persona de risc o que vull consultir al metge, amb aquestes salvetats o aquestes precaucions, també es pot vacunar.
Per tots aquells que no s'han vacunat, perquè no ho consideren, perquè creuen que no són persona de risc, doctor, ara que m'obria un meló nou. Sí. Davant de l'epidèmia de grip, com cada any que arriba a casa nostra, quines són les recomanacions? Què és el que hem de fer?
Les recomanacions és... Fa dos mesos ens havíem d'haver vacunat, o havíem de fer la consulta al nostre metge si ens toca vacunar-se i acceptar, jo crec, la vacunació. Ara hi ha aquesta possibilitat de vacunar-se, però és una mica més complexa, i probablement el que hem de fer és les mesures generals d'higiene que sempre comentem. Intentar mantenir una vida sana, fer una mica d'exercici, menjar bé, higiene de mans, això és important perquè el contagi de la grip moltes vegades té a veure amb el contacte amb els virus amb les nostres mans, per tant, rentar-nos les mans amb freqüència, i el que anomenem higiene respiratòria, és a dir, allò que ens deien les nostres àvies, tapa't la boca quan estosseguis, utilitza un mocador rebutjable, tira-la a la papelera i renta't les mans, perquè d'aquesta manera intentem evitar relativament els contagis. I finalment, si estàs malalt amb grip, el millor que pots fer és quedar-te a casa, a part que estaràs molt millor que a la feina, segurament reduiràs a la possibilitat que els teus companys es contagiïn. Per tant, això és el de cada any, no és cap novetat en aquest sentit.
Doctor Antoni Trilla, expert en epidemiologia i degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona, un plaer haver-lo tingut amb nosaltres un dia com avui a Ràdio Estel.
Igualment, molt bon dia.
Que vagi molt bé, una abraçada.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, segona vegada.
I a casa nostra, un de cada tres nens i nenes, us ho anunciàvem abans, està en una situació de vulnerabilitat social. És una pobresa propera, de quilòmetre zero, en podríem dir, però malauradament molt poc visible per la majoria de la societat. El projecte Invulnerables pretén posar el focus sobre la pobresa infantil a casa nostra per donar a conèixer aquesta situació i fomentar la participació de la societat. Així, Invulnerables és una iniciativa impulsada per la Fundació Convent de Santa Clara i Mensajeros de la Paz, amb el Padre Ángel i amb la col·laboració de l'obra social La Caixa. Avui en parlem amb una de les seves grans impulsores, Sor Lucía Caram. Què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Ressò d'aquesta campanya i d'aquesta realitat.
Què és Invulnerables?
Invulnerables és... nosaltres volem que això sigui la marca de la lluita contra la pobresa infantil, no? El diccionari diu que invulnerables és el que no pot ser ferit. Però la nostra realitat que constatem és que al voltant nostre hi ha molts que estan ferits, i precisament els que estan ferits són els més vulnerables, els nens, no? Llavors, creiem amb aquesta campanya i amb aquest impuls que si tots ens impliquem, tots en la societat esdevindrem invulnerables. Per tant, és una campanya a favor de les persones més vulnerables, però com que creiem en la corresponsabilitat, pensem que si tots treballem, tots esdevindrem invulnerables. Què vol dir? Que tots podrem viure una vida digna, una vida feliç, una vida amb igualtat d'oportunitats, una vida amb accés a tot això que tenim dret pel fet de ser persones.
Esclar, estem parlant també d'infants, eh? La pobresa s'hereta?
La pobresa és hereditària. La pobresa està enquistada i cronificada. I la pobresa pues, no només roba la infància als nens, sinó que els hipoteca també el futur, no? Un nen que neix en una família pobre té tots els números per ser pobre tota la vida, perquè no estarà ben alimentat, perquè no té les condicions d'habitatge que necessita, perquè no té aigua calenta, perquè no pot menjar 3 cops al dia o una alimentació equilibrada. Quan està en creixement, el nen, el jove va deixant seqüeles i veiem com hi ha un índex molt elevat de fracàs escolar, no? Aquest nen no només no poden ser nens ni poden assolir els seus objectius escolars, de salut, de benestar, sinó és que no podran ser jo que vulguin ser tampoc, no? Per tant, el que nosaltres intentem és trencar aquest cercle de la pobresa hereditària. I en aquest moment l'única manera de trencar aquest cercle és sumar absolutament tots al quilòmetre zero per poder oferir als nens i a les famílies això que els pares no els poden oferir perquè no tenen feina o perquè tenen una feina molt precària, no? I al costat de tot això, la nostra mobilització, diem amb el Padre Àngel que volem que sigui com una conspiració positiva, volem fer que aquesta problemàtica entre d'una vegada per sempre en l'agenda dels polítics i dels governs. Espanya ha rebut moltes crides, sancions, precisament per ser el tercer país de la Unió Europea en pobresa infantil, per la manca d'inversió en família i en infància, no? I això és un tema que ve de molt lluny, no només del govern passat, sinó de molt més lluny, però que no ens ho podem permetre com a societat, no? Per això és aquesta campanya en la que convidem a tothom que s'implique i que parlem, perquè la pobresa infantil és molt invisible en la nostra societat i nosaltres volem fer-la visible perquè ens sentim corresponsables.
Per cert, abans de seguir parlant de la campanya Invulnerables, deixi'm preguntar-li per aquesta qüestió, perquè el vicepresident segon del govern, justament aquesta setmana, aquest passat dimecres, Pablo Iglesias, va assegurar que una de les primeres iniciatives que traurà endavant serà l'aprovació de la Llei de Protecció a la Infància, una altra de rentes mínimes per ajudar les famílies i una de benestar animal. Què li semblen aquestes iniciatives?
Home, jo espero que això passi de la declaració d'intencions a la realitat. No ens oblidem que portem molt temps amb moltes promeses que no s'han acabat complint. Jo els desitjo al govern tota la sort perquè ens interessa a tots i penso que és lo bo i millor que pot passar, que hi hagi polítiques socials que siguin coherents i que donin resposta a la problemàtica real de la gent. Mentre això arriba, que esperem que arribi, els recursos continuen sent molt limitats perquè la situació d'emergència és molt gran. Per tant, amb el Padre Àngel, en la presentació que feien ahir a Madrid, explicaven nosaltres el que volem ser és col·laboradors del govern i de l'administració. O sigui, no anem en contra. Ens tindran allà per sumar, per aconseguir recursos, per fer un treball amb les famílies, per donar records suport a les administracions locals, però per estar ahí també recordant que no s'oblidin, no? No només hem de fer una llei o prendre una decisió política, sinó hem de fer un seguiment, un acompanyament, i que jo acabi tenint un impacte real en la gent, no? Recordem el que va ser la Llei de la Dependència, que va acabar sent una farsa, no va arribar a la majoria de la gent que estava en aquesta situació, no? I hi havia un seguit de lleis per protegir a les persones vulnerables i a causa de la crisi tot això es va aparcar dels col·lectius vulnerables, sent les persones grans també, van passar a l'oblit i anem vivint cada moment com apagant focs, no? Bueno, pues celebrem i donem la benvinguda a aquesta voluntat del vicepresident i les recordem que en l'ADN del nostre país està el tema de la col·laboració público-privada, que no és un temps per anar amb un discurs de dir que és només l'administració la que haurà de fer les coses, perquè les ha de fer, i nosaltres celebrem que amb els nostres impostos s'inverteix en temes socials, però que necessàriament haurà de comptar amb tota la societat civil i amb tots els ciutadans, perquè per sortir d'aquesta situació de crisi enquistada ens necessitem absolutament tots.
Per tant, Sor Lucía, la campanya Invulnerables existeix perquè l'ens públic no ha pogut o no ha volgut fer ajudar a les persones amb tanta gent amb pobresa infantil, amb situació difícil, famílies que no poden arribar a final de mes, etc.
Mira, de l'any 2015, recordo que va sortir el primer informe de Càritas d'Europa, molt dur, sobre la pobresa infantil a l'estat espanyol, no? En aquell moment, el ministre Montoro, després d'un Consell de Ministres, va cridar als responsables de Càritas, i em sembla que d'UNICEF i alguna altra entitat, per dir-les que estaven creant una alarma social perquè això no era real, no? Durant molt temps s'ha intentat silenciar el tema de la pobresa infantil. Els nens no voten, però tenen veu, no? I pateixen, i bueno, pues s'ha ignorat durant molt temps. I portem molt temps, ja des de governs anteriors, que s'està oblidant i aparcant a la família, no? Per tant, és un tema que és molt, molt vell, de molt temps, i jo penso que hem viscut amb la immediatesa. Quant temps portem d'inestabilitat política, de mocions de censura, d'eleccions, de governs en funcions. Mentrestant, la gent continuava en una situació de vulnerabilitat. Jo penso que hi ha hagut una manca expressa de voluntat política de donar resposta a aquesta problemàtica. I hem arribat a un punt que diem que els nens no poden esperar, el seu futur és avui, no? Per tant, quan Pedro Sánchez crea l'alto comissionado contra la pobresa infantil, em sembla una molt bona notícia perquè està posant sobre la taula i creen una pàgina web i expliquen la realitat i el rostre de la pobresa infantil i arriben a dir que a Espanya la pobresa té rostre de nen. Bueno, ara passem als fets. Pablo Iglesias diu això, benvinguda aquest anunci, i continuarem molt de prop i ens tindran al costat per sumar i perquè això sigui una realitat i no sigui només paraula. No necessitem que facin més guinyos a la pobresa infantil, necessitem compromisos reals i efectius, no? I per això pensem que, bueno, pues utilitzarem tots els recursos que tenim amb el Padre Àngel, que és tot un referent, per anar recordant a tota la societat que tots hem de ser corresponsables.
De moment, però, segur que hi ha qui ens escolta que es pregunta com podem ajudar, quines són les vies de participació amb aquest Invulnerables.
Una de les fórmules és, evidentment, xarxes socials, utilitzant el hashtag Invulnerables i fent el gest aquest de cop de les mans, dels punys de les mans, com per dir, bueno, pues ara és el moment en què treballem junts, no? I després, com a forma concreta d'ajuda, podem entrar en la web sense posar les 3 W, somosinvulnerables.org, i a partir d'ahí es donen les diverses possibilitats de col·laborar, no? Somosinvulnerables.org, i ahí s'expliquen les diverses formes de col·laborar i els projectes que estem duent a terme a Catalunya i arreu de l'Estat.
Ara que em parlava de projectes, a quins projectes van destinats les ajudes que es puguin rebre de la gent?
Mira, es canalitzaran en Catalunya a través de la xarxa que s'ha creat en Invulnerables, que estan en 13 poblacions i que aviat estarà també per l'àrea metropolitana. És un projecte que anem de la mà del programa de Caixa Proinfància, que fa la Caixa una inversió bastant important, i tot el que no s'arriba ho anirem cobrint amb tot això que recollim, no? Que és per pagar bàsicament tema de salut, educació i lleure en nens de les famílies que estan dintre del programa. És una xarxa en la que hi ha més de 140 entitats treballant en les administracions. I arreu de l'Estat espanyol, a través de tots els centres que té el Padre Àngel, que té alguns centres materno-infantil, té menjadors socials, té guarderies, i té molts nuclis de famílies amb les que estan treballant des de la xarxa, tant de la Fundació de Mensajeros de la Paz com de l'Associació Mensajeros de la Paz.
Doncs seguim aquesta campanya que val molt i molt la pena, Invulnerables, aquesta iniciativa impulsada per la Fundació Convent de Santa Clara i Mensajeros de la Paz, amb el Padre Àngel, amb la col·laboració de l'obra social La Caixa, amb Sor Lucía Caram també com a una de les principals impulsores. Qui vulgui més informació, qui vulgui ajudar, que de veritat val la pena, somosinvulnerables.org. Sor Lucía Caram, un plaer parlar una vegada més amb vostè, com sempre, des de Ràdio Estel.
Gràcies, i gràcies a tots els que ens esteu escoltant.
Fins a propera, una abraçada.
Gràcies.
I fins aquí els millors moments de tota la setmana de la primera hora d'aquest dissabte. Ens retrobem demà, diumenge, cap de setmana, per seguir recuperant millors moments de la primera hora de tota la setmana. Que passin molt bon dissabte. Adéu-siau.
El silenci és la rèplica més aguda.
Gilbert K. Chesterton, escriptor.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.